A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Mitja hora que queda de programa, vinga, anem a parlar una estona de llibres. Una estoneta de llibres que dedicarem a parlar amb Maria Lluís. Què tal, Maria? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. I com que ja hem estrenat el mes de l'abril i ja saben que el 23 és Sant Jordi, i ja saben que aleshores comença ja això a ser un degoteig constant de novetats, presentacions, llibres, perquè comencem a fer-nos una idea o comencem a fer la nostra llista de Sant Jordi, no? Que és una cosa que ens agrada a molts, i justament la Maria ve amb això, no? Amb una petita llista, una petita tria, no? De novetats o de títols que ens poden inspirar de cara a aquest Sant Jordi, oi?
Sí, exacte, ara ja deixem Setmana Santa just enrere. Com bé deies, queden 20 dies per Sant Jordi i s'ha notat també una mica aquest moviment d'autors i autores, uh-huh, que potser també internacionals, que aprofiten aquests dies previs, doncs ja per començar a deixar-se caure per aquí, no? I el programa d'avui el que fem és això, una mica de radiografia de quin és el panorama literari que cada cop doncs això s'anirà veient en aquests dies previs a Sant Jordi, i que estic segura que en aquestes setmanes que queden encara sortiran més títols.
Això serà, és un degoteig ja en aquests moments, però a mesura que s'acosta Sant Jordi és una cosa constant. Comencen a presentar, tothom comença a presentar el llibre, de sobte també apareixen tots aquests escriptors mediàtics, no?, que se'ls diu ara, que també presenten els seus llibres, en fi, això ja és un degoteig. Doncs vinga, va, anem per la selecció, sí, que ens has fet, Maria.
Anem en matèria. Primer de tot, fer com una petita secció dedicada a l'autoria de catalans contemporanis, uh-huh, és a dir, autors i autores que doncs això són catalans i que estan publicant a dia d'avui. El primer és Pol Guasch. Uh-huh. Pol Guasch és l'autor de Napalm al cor i ara ha fet un segon títol, que és Oferta a les mans del paradís crema, publicat amb Anagrama. La particularitat de Pol Guasch en aquest llibre és que es centra sobretot en una temàtica que cada cop més es vol posar damunt de la taula, com és l'amistat, no? Sempre hem parlat de l'amor, de les relacions,
sí,
amoroses, no? I aquí, o cada cop més, també entra en joc el que és l'amistat i el poder que té l'amistat i el protagonisme que pot tenir. I també tenint en compte, amb una particularitat de les novel·les de Pol Guasch, que és que normalment les novel·les estan passen, o l'escenari és una construcció d'una realitat que és com gairebé com distòpica, uh-huh, o que no és real, no? Però que fa que entris com en aquest, que és una construcció d'una història en una realitat que ens és una mica més llunyana, tot i que, uh-huh, hi ha coses que sí que potser sabem com a nivell de sentiment.
Però diguem que no reconeixes d'una manera evident,
exacte,
no?
Exacte, uh-huh, exacte, no? Que també pot passar que necessitis aquest període de temps d'entrar en aquesta realitat que se t'està presentant, perquè segurament no et sonarà com tan real com, uh-huh, el que coneixem, no?
Uh-huh. Per tant, permet entrar com en un món certament imaginari, no? Si més no, d'aquest autor, que això de vegades també alleugereix bastant, no? De vegades justament en un llibre hi ha gent, no?, que el que vol justament és allunyar-se una mica, no?, de realitats, no?, ni que siguin passades o presents, tant fa, però allunyar-se una mica, i entenc que aquests escenaris que planteja en Pol Guasch ho permeten, no?
Sí, uh-huh. Després tenim
què
una
més?
Autora que crec que pot sonar bastant, que és Eva Baltasar. Uh-huh. Eva Baltasar va publicar, potser el llibre que es va parlar més d'ella l'any passat va ser Boulder, perquè va estar a la llista del Premi Booker Internacional del 2023. Finalment no el va guanyar, però sí que és veritat que era la primera vegada que un llibre d'autoria catalana arribava fins a les portes d'aquest premi. Uh-huh. I d'Eva Baltasar podríem dir que tenim dos llibres, Per una banda tenim Tríptic. Tríptic ja ho indica el seu nom, és un recull d'aquests 4-3 llibres que ell ha escrit, que és Permagel, Boulder i Mamut, és a dir, que tenim com aquesta opció, per dir-ho d'alguna manera. I per altra banda tenim la seva última publicació, que és Ocàs i Fascinació. No és casualitat que justament el llibre tingui aquesta I, és a dir, que hi hagi Ocàs i Fascinació, perquè realment el llibre es divideix en aquestes dues parts, és a dir, hi ha una part d'Ocàs, se'ns explica una noia que la fan fora de casa i ha de començar a fer a buscar-se la vida fent feines de casa, i segurament arribarà la segona part, que és dintre del mateix llibre, que és la fascinació, no? És a dir, com després de la caiguda hi ha una certa part de descens o de fascinació, no? I continua publicant amb l'editorial que l'ha anat, sí? anat de la mà, que és Club Editor. I bé, la portada és així com groga, daurada, vull dir que segurament, per si el veieu repartit, que sapigueu que és aquest llibre.
És una autora que ha generat molta controvèrsia entre la crítica. Jo recordo, és que ara em sonava i he rebuscat, i és veritat, ha generat controvèrsia, és a dir, hi ha hagut crítics que els hi ha agradat molt l'entrada, diguem, en el món novel·lístic de l'Eva Baltasar, d'altres, diguem, que no sé si és que els hi ha costat entendre, que de vegades també és això, que et costa entendre i entrar una mica en la seva literatura. Has llegit algú, tu, d'Eva Baltasar?
He de reconèixer que no.
Jo tampoc, però bueno, que ho sàpiguen, és a dir, que està bé també això, no totes les crítiques sempre són unànimes, no?
No,
amb les opinions, i és una noia que en entrevistes doncs, de vegades ha estat com, diguem que contundent, podríem dir, és a dir, a ella donant entrevistes i amb alguns dels titulars, per tant, jo sí que crec que és una noia amb bastanta personalitat. No he llegit res d'ella i intueixo que la seva literatura ho deu ser bastant, també, no? Que deu ser una noia amb prou personalitat.
Sí, crec que ella també, a part, ve del món més poètic, que on segurament això també queda palès en la
Segur.
Seva literatura, Seguríssim. La manera d'escriure. I aleshores, bé, si més no, per donar-li una oportunitat...
No,
és
i
un
tant,
nom...
i que és literatura contemporània i en català, que això també s'ha de reconèixer i té un valor incalculable, per tant, endavant, i però que ho sàpiguen, si els posem una mica en context qui és Eva Baltasar.
Sí, sí.
Què més?
Per altra banda, sí que és veritat que... justament Periscopi, que també és un editorial que hem parlat i que podríem dir que som una mica fans d'aquest espai, justament a les entraves de Sant Jordi publica el guanyador del Premi Booker Internacional del 2023, és a dir, la persona que va competir una mica amb Eva Baltasar. És un autor búlgar que es diu Gheorghi Gospodinov, em sap greu si no he dit bé el seu nom, i justament és el guanyador del Premi Booker amb el llibre El refugi del temps, la traducció de Marc Casals, i el que aquí el seu títol ja indica una mica de què anirà aquest llibre. És un hospital a Zúric que el que fa és tenir pacients amb Alzheimer, i aleshores cada planta està dedicada a un període del temps passat, i aleshores fa que els pacients doncs es quedin ubicats, no, en aquesta època en què ells se recorden o en la que ells estan quedant, no? Però el que passa és que cada cop ciutadans més de que no tenen aquesta malaltia, acudeixen també a l'hospital per viure en aquesta realitat, no? I és també una mica aquesta reflexió al voltant del temps, no? Qui som nosaltres doncs, per quedar-nos en un temps passat, no seguir vivint en el temps present, i una mica en aquesta dicotomia, no? I, doncs bé, doncs que sapiguem també que aquest Premi Booker també el tenim publicat.
Jo recordo que ens en va parlar alguna vegada la Rosana, és un escriptor búlgar molt ben considerat a Europa, una veu, diguem, de la literatura europea molt potent ara, i a més tota la seva literatura sempre està molt vinculada amb tota la història de l'est d'Europa, és a dir, oi? És a dir, diguem que tots els seus escenaris o les històries hi ha moltes relacions, i si tenen interès o els hi agrada aquesta part més de història, les històries de Gospodinov moltes vegades ens situen en aquest context, no? I en això també el fa molt interessant interessant. I és un home, doncs, això, més enllà d'aquest premi Booker que deia ara la, la Maria, molt reconegut a nivell europeu i probablement una de les, dels escriptors, diguem, europeus actuals amb més potència. Jo recordo la Rosana que ens havia parlat, no recordo de quin llibre ara, però recordo que ens n'havia parlat.
Sí, bé, sempre ho hem dit, no?, que els premis permeten oposar el mapa a gent que potser a vegades
clar,
no ens
si
arriba.
Clar, per si un escriptor vulgar no sé si ens arribaria aquí, no? Exacte.
I tenir la traducció al català, no?, que això també és com tenir aquestes dues possibilitats.
Sí, sí, per descomptat, per descomptat. Per tant, El refugi del temps de Gospodinov, sí, doncs tenen interès en conèixer aquest escriptor búlgar o han llegit alguna cosa seva i els ha agradat, doncs segur que aquest també els agrada. Què més, Maria?
Sí, seguim en Periscopi. Periscopi, sí? Un altre dels llibres que ha publicat és Vull fer-te algunes preguntes, de Rebecca McKay. Rebecca McKay ja és una autora que va publicar Periscopi, o sigui que també és una relació que no ve de nou, com si diguéssim. La traducció de Mar Rubió. I és... bé, jo crec que també el títol ja us dona a entendre una mica de què anirà, no?, de Vull fer-te algunes preguntes. És... gira al voltant d'un cas tancat d'un assassinat. La protagonista retorna a aquell lloc on es va cometre aquell assassinat i continua tenint preguntes, no?, al voltant d'aquell assassinat que va passar. I una mica, doncs, és resseguir, no?, com aquesta protagonista es torna a fer preguntes d'aquell cas que suposadament havia quedat tancat, o si més no ha quedat tancat, però per ella, no?, que això també pot ser veritat, perquè era la companya de pis, la, que, la seva companya de pis, que és assassinada. I també gira una mica entorn a tota aquesta part de, que cada cop doncs, també ho hem comentat, no?, de com la novel·la policíaca i tot el que és el true crime ha tingut, o està tenint el seu moment d'esplendor, no? I també com doncs això, no?, aquesta reflexió que podríem dir que també fa Rebecca McKay.
I una novel·la en aquest cas, per si tenen interès també, que en el gènere és important aquí, és a dir, és un relat... pel que diuen algunes crítiques impecables sobre la violència de gènere també, perquè justament aquest assassinat va d'això i d'alguna manera relata o una situació de violència de gènere des d'una perspectiva de la que moltes vegades doncs, no en som conscients o no veiem habitualment en els mitjans aquesta perspectiva, etc. I en aquest sentit també és interessant la visió de gènere de la Rebecca McKay, amb aquest tinc algunes preguntes que fer-te, oi? És
sí,
títol,
vull
oi?
Fer-te
o vull fer-te algunes preguntes, exacte.
Que aprofito per dir que està publicat també en castellà. Sí que en castellà no està publicat per Periscopi, ara no sabria dir quin editorial, però que també està el llibre...
L'opció en castellà,
sí,
per si algú...
que moltes vegades doncs és això, surt en català per Periscopi, per un altre editorial, i algun altre editorial o la mateixa la publica en castellà.
Per tant, Rebecca McKay, aquest... Tinc com? Torna-me'l a dir?
Sí, vull fer-te algunes,
vull fer-te algunes preguntes. I no sé si en castellà tinc algunes preguntes per a vostè o alguna cosa així, però vaja, en qualsevol cas... en català i en castellà. Què més, Maria?
Un dels noms clàssics de Sant Jordi en els últims anys i que hem parlat en aquest programa, o sigui, ja estic donant pistes, és Maggie O'Farrell.
Home, en aquest, i la Rosana ens en parlava constantment.
Sí, ara publica La distància que ens separa. És també un d'aquests llibres que ara comentàvem que ha sortit publicat en català amb altre editorial, que també és l'editorial que ha anat de la mà amb aquesta autora en català. En castellà també està publicat. I sí que parla doncs, això, no?, de la relació de dues persones que el destí força a mantenir allunyades. Per això el títol, no?, La distància que
ens separa.
Que ens separa. El fet, potser podríem dir anecdòtic o per tenir una mica el context també d'aquest llibre, és una obra publicada en anglès el 2004, o sigui que és una obra que altra editorial està com recuperant perquè aquí en català no la teníem.
D'acord.
Simplement faig aquest apunt perquè potser últimament els lectors de Maggie O'Farrell que hem llegit d'ella són aquestes novel·les històriques que havíem comentat, no? Aquestes novel·les que el que feien era ressorgir de personatges que potser teníem, sobretot personatges femenins,
sí,
que teníem més oblidats a nivell històric. I ara aquí el que fa l'altra editorial és recuperar una obra d'aquesta autora que no oblidem doncs, que ella també té un gruix important d'obres que sobretot estan dedicades doncs, això, a les relacions humanes, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, la Mayo Farrell és un fenomen literari dels darrers anys, sense cap mena de dubte, agrada i agrada molt, perquè entenc, perquè es ven molt, per tant, si es ven molt, dedueixo que és que agrada molt, hauran llegit potser l'autora de Hamlet o el retrato de Casada, sempre amb aquests personatges femenins que d'alguna manera són protagonistes i que destaca Maggie O'Farrell i que és això, rescata dones no? que potser formen part de la història i que ningú sabia qui eren ni què havien fet, estaven completament invisibilitzades i ella d'alguna manera les posa en aquesta tesitura, en aquesta posició de protagonista i això té un valor molt important.
Sí, i crec també que el que deies és que crec que també hi ha hi ha fans, molt fans de
Mayo Farrell. Molt fans,
i això crec que també fa això que tu dius, no? de que siguin obres molt venudes perquè hi ha realment un gruix de gent que li agrada Mayo Farrell, no? i que segurament estava esperant a que sigui una obra del 2004 que ara s'ha traduït per Alexandra Gumbau que hi hagi doncs, aquesta oportunitat doncs, que en una cita com és Sant Jordi doncs, el nom de Mayo Farrell doncs, això torni a estar a les llistes si més no de possibles llibres a
sí,
regalar,
sí.
a tenir en compte.
Exacte, i més enllà d'això, de que moltes vegades anem a comprar i la garantia o el que ens dona una certa seguretat és que es ven molt, és que a més la crítica és molt bona amb Mayo Farrell, és a dir, tothom, ja aquí sí que hi ha molta unanimitat de que el que escriu Mayo Farrell i com escriu Mayo Farrell és esplèndid, és fantàstic i vaja, jo no recordo ara crítiques, ja estava aquí rebuscant una mica, però parlen també meravellosa bé d'aquesta escriptora que va aterrar tots amb Hamlet no? I amb aquell llibre que a més es mouen sempre entre la ficció i la realitat, que és aquesta característica també d'aquesta escriptora que passa de ficció a realitat i arriba un moment en què no sé si el que estàs llegint ha passat de debò o no ha passat de debò perquè hi ha tocs de realitat però ella li posa que estava basant de ficció. Per tant, prenguin nota si volen anar allò segur, Mayo Farrell, l'encertaran. Què més, Maria?
Sí, he deixat pel final el llibre que...
Vinga.
Els llibres d'aquest mes de març, perquè bàsicament he llegit aquesta saga.
Sí?
És una saga que potser algú ja li sona.
Els llibres són boníssims, els haig de dir.
S'ha vist moltíssim per xarxes socials, o sigui, ha sigut tot un fenomen. I és Blackwater.
Uh-huh.
Blackwater, publicat per Blackie Books, disponible tant en català com en castellà. I l'autor és Michael McDowell i ara tenia per aquí... Vale, doncs això, publicat per Blackie Books.
Sí?
És una saga de 6 llibres. En el seu moment, Michael McDowell el que va fer és que van sortir publicats cada mes, o sigui, generava com aquesta part d'expectativa, no? Normalment les sagues t'has d'esperar inclús anys per veure la següent part, tant en cinema com en publicació, però el que va fer Michael McDowell és que van sortir publicades cada mes i el que ha fet Blackie Books és que han sortit publicades cada 2 setmanes. O sigui, ens ha donat una mica com més de treva per no haver d'esperar un mes per veure com continua aquesta història. Per explicar una mica, també per entendre per on anirà aquest univers que construirà i que construeix Michael McDowell, és guionista o coguionista d'autor de pel·lícules com Malson abans de Nadal o Beetlejuice.
D'acord.
Llavors ja ens dona una mica a entendre...
Que ens ubiquem una mica,
exacte,
no?
Exacte, que ens ubiquem una mica, que hi haurà una mica aquesta part més aviat fosca, de monstres, criatures, paranormal... És a dir, que aquesta...
Fantasia,
aquesta espectre,
no? Sí.
Estarà en aquesta saga i està molt present. Per no parlar de totes elles, però sí parlar de la Riuada, que és la primera, el que, tal com indica el seu títol, en un poble doncs, hi ha una riuada que fa que el poble quedi bastant inundat, per no dir completament, i el que passa és que apareix una personatge que és la Eleanor,
sí,
i el que fan és rescatar-la, no? D'aquesta habitació on ella ha estat passant tota aquesta riuada i com la introducció d'aquest personatge en, aquest, en aquesta població, població americana de principis dels anys 20, suposa una mica com aquest trontollament d'aquesta societat en aquell moment, no? I el que se'ns fa a través dels diferents llibres és això, no? Anar-nos introduint i endinsant en aquesta història que cada cop vols llegir més perquè hi ha coses que no entens, òbviament, no? Hi ha coses que
dir,
no...
És a dir, realment enganxa? Perquè el que és el
sí,
que diuen,
perquè,
no?
O sigui, cada un d'ells és veritat que a nivell de narratiu, de temàtica, és diferent de l'anterior. Uh-huh. El primer sí que és veritat que aviso que és introductori.
Clar,
és a dir,
et situa una mica,
exacte,
no?
Exacte. Hem de pensar que no... O sigui, l'autor segurament ho va escriure tot de cop i després ell ho va partir, no? És per entendre també una mica de que no entenguem que realment ell va estar un any per escriure, sinó segurament ell ja va tenir el llibre i el va publicar.
Va fer tota la saga.
Exacte.
I després ho va anar dividint, no?
Ho dic perquè s'entén més que siguin com capítols del mateix llibre, no? És a dir, que tinguis un capítol que dura totes aquestes pàgines dividit en subcapítols, no? Però per això dic que el primer és molt introductori i jo crec que també serveix una mica perquè cadascú vulgui, no? Si decideix continuar
o
no.
Tu t'has llegit aquests tres que has portat?
Jo he llegit els tres, el quart el tinc a casa, o sigui que no m'ha durat temps. Avui dimecres surt el cinquè, el dia 17 surt el sisè. I la cosa és que abans de Sant Jordi estarà tota
la saga
publicada.
Perquè la puguin regalar allò, tota la col·lecció, no?
Si més no el primer o els dos primers perquè...
I deies, això a les xarxes ho ha patat molt perquè s'ha fet viral, no? És a dir, ha rebentat llibreries, ha rebentat vendes. Per què creus, Maria?
Crec que, o sigui, jo avui al matí també m'ho estava plantejant,
sí,
no? I hi ha una cosa que crec que hi ha una mica de nostàlgia en aquesta saga, en el sentit de que jo no havia experimentat anar a un quiosc cada dues setmanes a buscar un llibre. I ho he fet. O sigui, jo he anat al quiosc de l'Alba a buscar el llibre i el dia que vaig veure que el tenien a l'aparador em va fer conclús il·lusió de dir no hauré d'anar a... Que no passaria res, però no hauré d'anar a Vilanova, no? Uh-huh. Perquè és com jo de sovint...
Sí,
sigui,
sí,
estic
que
començant
sí,
aquí, no?
Exacte.
I quan vaig veure que el tenien al quiosc de l'Alba vaig dir, jo, que guai, no?, que el tinguin, perquè realment crec que potser inclús s'ha produït aquesta relació amb el llibreter o amb el quiosquer o la quiosquera, no?, o amb la llibretera, d'anar cada dues setmanes, anar a buscar el llibre, veure si el tenen o no el tenen. I també, jo he viscut també una mica de parlar-ho, no?, amb
sí?
el Carlos, no?, de dir...
De conversa,
sí,
no?
No?
Ell també se'ls ha llegit, o se'ls està llegint.
O m'estava dient, no, jo, per exemple, encara no m'ha donat temps de llegir-me, però ara m'estic llegint el primer, què t'ha semblat, no? També hi ha hagut com aquesta part nostàlgica de... crec, de comunitat, no sé si dir-ho,
uh-huh,
no? D'anar al quiosc, de veure què el tenien, de que en aquest cas el Carlos em preguntés si m'havia agradat, veure que jo ja estava anant a buscar el següent, no? Crec que ha aconseguit generar tant aquesta nostàlgia com aquesta comunitat que potser a vegades, sempre ho diem, no?, que hi hagi una cosa molt individual, però també a vegades pot ser una cosa molt col·lectiva, no?
Absolutament, no, i a més, i jo no sé ara, és que clar, estic mirant i ara em fixen en l'estètica, eh? Tenen una estètica també molt curiosa aquests llibres, no? Així a nivell de colors i aquestes portades, de plegat així molt carregós, no?, molt de fantasia, sí que és veritat, i no sé si hi ha una mica, perquè la gent pugui fer-se una mica la idea, una mica voluntat com de generar com... com fans, és a dir, com famílies, no? Igual que hi ha que les sagues de pel·lícules o sèries han creat, no?, com aficionats i bojos, si hi ha una mica també això amb Blackwater, no?, de dir com tot un moviment al darrere de fans i un moviment fandom, no?, que es diu ara.
Sí, o sigui, ho estava buscant perquè inclús al final de tot,
sí,
del llibre, diu descobreix abans que ningú tots els secrets de la saga Blackwater i entra a formar part d'una comunitat de lectors única. O sigui, tens un codi QR que tu t'escaneix
perquè formis part d'una comunitat. És que aquest sentiment de pertanyença, aquest sentiment de... Això és una... això està estudiat a nivell sociològic, de fet, no? Aquesta necessitat que tenim tots de pertànyer, no?, a algun grup, no? I de fet ho fem habitualment, no? Doncs el teu grup d'amigues, o el teu grup del gimnàs, o el teu grup del no sé què. I moltes vegades les pel·lícules, i en aquest cas entenc que aquests llibres també, justament el que fan o el que promouen és això, no? Aquesta creació de comunitat, no?, entorn, en aquest cas, una saga literària, no?, com és la de Blackwater, que està bé, perquè estem molt acostumats a que hi hagin comunitats cinèfiles, no? O sèries, no? Jo que sé, ara em ve el cap Stranger Things, no? També hi ha tota una supercomunitat entorn de Stranger Things, però està bé que no estem gaire acostumats a que hi hagi comunitats. I no sé si això també pot ser un pol d'atracció pels joves, per joves lectors?
Sí, o sigui, no sé si molt joves, aquí no sé, perquè també hi ha algun tema així una mica escabrós, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és veritat que tot ho facilita una mica, o sigui, en el sentit de que no
són
molt grans,
exacte, són petits, no són excessivament gruixuts,
sí. Arreu, vull dir, te'n pots anar de viatge i te'l pots emportar, te'l pots emportar a la motxilla, t'hi cap al bolso.
Sí, sí, sí.
Com tu deies, l'estètica està molt ben cuidada de les portades. I també està molt ben aconseguit perquè les portades parlen de coses que et passen dins del llibre. O sigui, tu ara ho veus i no entendràs res, però a mesura que vas llegint el llibre i veus la portada,
relaciones,
perquè t'han posat
no?
això, mm-hmm. no? I a part també hi havia una cosa que l'avalava i és que va ser un èxit als Estats Units quan va sortir. Ha sigut un èxit l'any passat, entre el 2022 i el 2023, que el van publicar a França i a Itàlia, i era evident que aquí no ens podíem quedar enrere, i Blacky Books doncs, realment ha fet un bon treball de pensar que això també podia encaixar aquí, que podies tenir la seva comunitat i que la gent també tenia ganes. I potser que és un gènere que no tenim com molt sovint, saps?
No, no gaire, amb aquesta cosa així de fantasia,
una
no?
Una cosa més fantasia fosca, perquè
sí,
no és una fantasia...
Sí, sí, és novel·la fosca, exacte. Sí, sí, sí.
Però també potser és un gènere que sí que tenim aquí a certes obres, sí. No? Però que potser no és un gènere que tenim tan a diari, per dir d'alguna manera.
I jo veig molt una lectura d'estiu, això. Tu veus lectura d'estiu, això?
Sí, veig una lectura... És fàcil.
Per això, fàcil, per això ho dic, eh? No, jo no l'he llegit.
També és veritat que hi ha el component de l'aigua, que també potser també ens dona com aquesta part d'estiu, no? De que l'aigua és un protagonista en aquesta novel·la. I també per nosaltres, com a sitjatans, que el
mar... Que la tenim aquí, no?
Sí, sí que és veritat que això és un riu, no? És el riu de Perdido, però sí que és veritat que per nosaltres també té un component.
Ho dic en el sentit de que moltes vegades la lectura d'estiu, no? El que moltes vegades la gent busca és evadir-se absolutament de la realitat, sortir del món en el que estem. Aquí, òbviament, aquesta novel·la t'ho permet, té aquesta mida tan fàcil de portar, tan fàcil de llegir, té aquesta cosa de sagues de que saps que en tens 6, és a dir, comences a l'inici de les vacances i saps que tens lectura garantida totes les teves vacances, que això també és una cosa interessant. Vaja, no sé, és una interpretació meva, però vaja. En qualsevol cas, la Maria sí que sospita que serà una de les vendes estrella d'aquest Sant Jordi.
Sí,
eh?
A part, tots els llibres que han sortit han acabat sent han estat a la llista de vendes. O sigui, llibre que ha sortit, llibre que encara s'està al llibre. Que sí que és veritat el que tu deies, no? Que a vegades que siguin molt venuts no és garantia, no?
Però
que hi hagi una comunitat... que siguin fàcils de llegir, ja t'ho dic, hi ha llibres d'aquests que he trigat 2 dies en llegir-me'ls, i vull dir, tampoc allò d'estar dedicada dia i nit, però sí que hi ha aquest component de que vols saber més, de que és com si fossis una més també d'aquell poble, no? I que vegis també una mica doncs, com va evolucionant tot plegat i que vols saber també on portarà, si més no, tot això que se t'està construint i que se t'està presentant.
Doncs vinga, si tenen ganes d'entrar en una novel·la fosca i fantasiosa, Blackwater, hi ha 6 llibres, encara no han sortit tots, però abans de Sant Jordi els tindran tots, per si volen comprar-los tots d'una tirada, i si no, escolta'm, un a un, i si no ja saben que el quios de l'Alba els tenen. Maria, moltes gràcies, com
moltes
sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer.
I per si no ens veiem, que vagi bé el Sant Jordi.
Això mateix. No sé si arribarem a temps, però si no, bon Sant Jordi, efectivament. Gràcies. Vinga, i amb els llibres posem el punt i final. Tornem demà a les 9. Moltes gràcies per ser-hi sempre. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.